Com sempre, en aquesta hora, l'actualitat cultural de la nostra comarca pren el protagonisme a través de l'informatiu cultural de Ràdio 90 que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Presentació del llibre Violències de Joan Mercader i entrades anticipades de Terra Baixa a l'Orfeó. 9 anys d'escala en IFI de l'associació Fans, actuació del grup La Iaia al Turín i Badema, Unió de les Arts, aquest dissabte a l'Espai Núria. Obertes les inscripcions de la 6a edició de Planta de l'Hort i Mercat de les Emocions a Besalú. El Gato Pardo, en sessió de la Filmoteca, i el Comte Arnau, de l'Esbar Marmoleny, al Teatre Principal. Seminari sobre com organitzar esdeveniments sostenibles i es busca logo per l'Espai Juvenil Cal Ferrer de Montagut. Dins el pregó d'alternatives, la Rosa Sans, la Sabina Renau i la Paula Fonollà ens parlaran de diferents propostes i projectes d'accions locals. En Miguel Pascal ens acostarà a la roda musical. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols avui ens porta un escrit titulat i a sobre ens pregunten per què. Després la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Aquest dissabte 17 de març a les 7 del vespre al Casal Maria d'Olot tindrà lloc la presentació del llibre Violències de Joan Mercader i Sunyer, que va obtenir el Premi Jacint Verdaguer 2010 de poesia en els 30ens Premis Literaris de Calldetenes. L'acte, organitzat per publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és qui l'edita, l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot i els Amics de les Lletres Garrotxines, comptarà amb les intervencions de Josep Caselles, Lluís Busquets, Santiago Vilanova i la rapsoda Montserrat Mendoza. L'acte és obert a tothom. Ja es poden adquirir a l'Orfeó Popular Olotí les entrades per a l'obra Terra Baixa, la nova producció teatral de l'entitat que s'estrenarà aquest dissabte a les 8 del vespre i que comptarà amb 3 funcions més els dies 18, 24 i 25 d'aquest mes, a la mateixa hora. L'Orfeó porta als escenaris el guió més famós d'Àngel Guimerà, que l'espectador podrà viure en tota la seva essència. La directora de la producció, Marta Puig, ha fet una fidedigna adaptació d'aquest clàssic del teatre català. Aquest dissabte 17 de març, a 2:15 del vespre, al restaurant Canxel es durà a terme Escala en IFI, un dels actes més divertits que organitza l'associació Fans. És, com se sap, una adaptació lliure del programa de televisió espanyola dels anys 60, en el qual tot eren playbacks i karaokes. Les inscripcions per a les actuacions són obertes a tothom i, com sempre, l'objectiu és el de passar una ballada molt divertida on els participants en són els protagonistes. Aquest any compliran 9 anys d'Escala en IFI. A part dels artistes espontanis, l'entitat també compta amb diverses actuacions estrelles per aquesta nit, entre les quals hi ha els guanyadors de Dona la Nota, d'Olot Televisió i el Pap Stromboli, més la cantautora Jessica Mellado i el cantautor Àngel Girona. També aquest dissabte 17 de març a les 11 de la nit, a la sala El Turín d'Olot, hi haurà l'actuació del jove grup usonenc La Iaia, un grup d'indie folk. Les ratlles del banyador és el seu disc de debut després d'una maqueta inicial que va fer parlar molt bé d'aquesta banda i va fer possible que obtingués el Premi Revelació 2011 segons la revista Under Rock. L'actuació durarà uns 75 minuts i el preu de l'entrada és de 12 euros. Tot seguit, la Rosa Sans parla amb Josep Noguer de l'Espai Núria per saber què és Badema.
Què és Badema, Unió de les Arts? Parlem amb Josep Noguer, que ens explica què es farà al Núria el 17 de març.
Bé, doncs Badema és un grup de música que vam portar ja l'any passat, que dintre dels seus integrants són pintors, artistes, músics, i la proposta que ens porten és la creació d'un espai d'unió de totes les arts. En aquest cop intentarem unir pintura, poesia, escultura, dansa i videoart. amb la música d'aquest grup de Badema. L'espai estarà obert a tot el públic, serà entrada gratuïta i també està oberta a la participació de qui vulgui en qualsevol de les activitats que es faran. Totes les activitats seran conjuntes i l'únic que crearem nosaltres seran els espais i les eines perquè la gent que vingui i els artistes que vulguin participar es puguin expressar. Això ho realitzarem aquest dissabte, dia 17 de març, a les 8 de la tarda, a l'Espai Núria.
Per sisè any consecutiu, el Centre de Sostenibilitat i el Museu dels Volcans tornen a programar el Planta't a l'Hort, un curs pràctic d'horticultura en el qual els participants aprenen a cultivar un hort familiar de forma ecològica. Combina la part pràctica i les sessions teòriques que es desenvolupen durant 8 dissabtes al matí. Durant la realització del curs, els participants compten amb una parcel·la al Parc Nou d'Olot, on poden posar en pràctica els coneixements que van adquirint. El termini d'inscripcions finalitza el dilluns 20 de març i el curs s'iniciarà el dissabte 31 de març. Més informació a escola@centresostenibilitat.cat o al telèfon 649 05 40 41. 649 05 40 41. Aquest diumenge, 18 de març, a Besalú, hi haurà, com cada tercer diumenge de mes, a la plaça de Sant Pere, de matí a vespre, el Mercat de les Emocions, motiu pel qual s'ha editat un punt de llibre commemoratiu que serà signat per dos escriptors locals, Joan Mercè i Pilar Huguet. Hom hi trobarà brocanters d'artesania, joies, objectes cinèfils, art, articles per a la llar, llibres, productes de segona mà i moltes emocions. Com se sap, amb motiu de Besalú, ciutat jueva, es faran també dues visites guiades novel·lades, titulades Un call de llegenda, amb reserves a l'oficina de turisme. Una començarà a les 12 del migdia i l'altra a les 5 de la tarda. Dimarts vinent, 20 de març, en sessió de la Filmoteca de Catalunya, es projectarà a Olot la pel·lícula El gato pardo, de Luchino Visconti, realitzada a França i Itàlia el 1963. Té una durada de 187 minuts. Es projectarà en versió original en italià, amb subtítols en castellà. Bart Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa i Rina Morelli són alguns dels intèrprets d'aquesta pel·lícula considerada la més bella mostra de talent i passió creativa de Visconti. La projecció al Teatre Principal Olotí començarà a les 9 del vespre. Aquest diumenge, 18 de març, a les 5 de la tarda, al Teatre Principal d'Olot, es podrà veure l'espectacle Comte Arnau, de l'Esbart Marboleny de les Preses. És una proposta de dansa catalana d'arrel tradicional de l'Esbart Marboleny en forma de ballet argumental. L'obra parteix dels tres poemes de Joan Maragall dedicats a l'esmentat personatge. El preu de l'entrada d'aquest espectacle és de 12 euros. Després de la representació, al Saló de Descans del mateix teatre, es presentarà el CD Comte Arnau. El dimecres 21 de març, de 9:45 del matí a 2 del migdia, a la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot es farà el seminari Com organitzar esdeveniments sostenibles? Isabel Junquera, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració, màster en Dret Ambiental i gerent de Repte Territorial SC, serà l'encarregada de conduir-lo. A més de l'impacte ambiental del turisme i les certificacions ambientals, es treballaran conceptes com a la integració de criteris ambientals en el lloc de la celebració d'un esdeveniment, l'allotjament dels participants, el material d'obsequi i el servei de restauració, entre d'altres. Al llarg del matí hi haurà una pausa a esmorzar perquè ponent i participants puguin intercanviar experiències i resoldre dubtes. Les places són limitades i el preu de la matrícula és de 55 euros. Es pot fer reserva trucant al telèfon 972 26 21 28. 972 26 21 28. S'ha convocat un concurs per tal de trobar un nou logo per Cal Ferrer, espai de joves al telecentre del municipi de Montagut i Oix. La data límit és el 25 d'abril i el premi consisteix en l'abonament de temporada a la piscina municipal. El format és lliure. Les bases del concurs es poden consultar a la web www.calferrer.net. Per a més informació es pot contactar també amb aquest espai juvenil. Les propostes es poden fer arribar per correu electrònic o enviant-les directament a l'Ajuntament de Montagut. Es farà una exposició de logos a la sala de baix de Calferrer durant la Festa Major, per tal que la gent esculli el millor. Pregó d'Alternatives, un espai amb propostes per l'acció local.
Com cada dissabte, us fem un recull d'algunes de les propostes d'entre la gran riquesa d'iniciatives locals que promouen una nova consciència cap a la sostenibilitat dels pobles.
Aquests són els titulars que us presentem avui. Desena calçotada agroecològica i popular al Firal Olotí. Taller de cançons de bressol a la Llavor, al Mas Garganta de la Pinya. Cicle de xerrades del col·lectiu Indignades d'Olot. L'estiu cooperatiu de la Cooperativa del Lleure a Rian. Oficina d'Informació Ecoxarxa Garrotxa. La revista Rebeleu-vos ja està al carrer. Recordar-vos que aquest mateix dissabte s'està celebrant al Firal d'Olot la desena calçotada agroecològica popular organitzada per la Greda, que juntament amb l'Associació de Productors Agroecològics de la Garrotxa, Tràmac, han muntat el quart mercat de productes locals i que també amb la xarxa de grups de consum de la Garrotxa han inaugurat el primer mercat d'alternatives de consum. Encara hi sou a temps, doncs, d'acostar-vos-hi, ja que al llarg de tot el dia hi ha programades un munt d'activitats culturals infantils, a més de l'actuació del grup de folk del Solsonès, Les Absentes, i també el grup garrotxí Estocats del Bolet. Aquest diumenge 18 de març, de 12:45 a 1 del migdia, a la Llavor, el projecte educatiu de pedagogia Waldorf, situat al Mas Garganta de la carretera de Ridaura de la Pinya, tindrà lloc un taller de cançons de bressol a càrrec de Cecília Aranda Torres, que és logopeda, cantant i narradora. El preu és de 25 euros si són socis i de 30 euros si no són socis. Inclou el CD Cançons de Lluna, una selecció de 23 temes de les moltes cançons de bressol recopilades durant 3 anys de la Cecília Aranda Torres. Per més informació, truqueu al 619 141 234 i demaneu per Míriam. Repetim, 619 141 234.
Aquest mes de març, el cicle de xerrades organitzat pel col·lectiu Indignades d'Olot se centrarà en dos temes. El divendres 23 de març, en la corrupció en la sanitat catalana, i el dissabte 24, en la plataforma Afectats per la Hipoteca. El 23 de març, a 8:15 de la tarda, a la sala d'actes de l'Hospici d'Olot, el director de la revista gironina Cafem Llet, Albano Dante, ens explicarà les recents investigacions sobre el cas en la corrupció de la sanitat catalana que involucra a càrrecs polítics i gestors de l'administració catalana. El dia 24, Marta Fuera, portaveu de la plataforma Afectats de la Hipoteca de Girona, impartirà la conferència Respostes als desnonaments, on ens informarà sobre la iniciativa legislativa popular que es presentarà al Parlament de Catalunya, s'aconsegueix el suport i les signatures necessàries. La xerrada tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospici d'Olot.
Ja ha sortit la programació d'estiu de la cooperativa garrotxina del Lleure a Rian. L'estiu cooperatiu de Rian proposa les següents activitats pel mes de juliol. Per la mainada de 3 a 13 anys, colònies cooperatives a Puigpardines. Campaments a Sant Llorenç de la Muga per a joves de 10 a 13 anys. Ruta a peu per la Garrotxa per a joves de 10 a 16 anys. Per a més informació, visiteu la web de Rian, www.rian.org, o bé escriviu al correu electrònic info@arrian.org o truqueu als telèfons 972 69 11 23 o bé el 680 237 745.
L'Ecoxarxa Garrotxa ha obert un servei d'informació per a totes les persones interessades en la Cooperativa Integral Catalana i en la plataforma CES, Sistema Internacional d'Intercanvi Comunitari. I a més, també informa i recull les iniciatives de projectes autogestionats per una economia local, cooperativa i solidària. Els trobareu els dijous de 6 a 8 de la tarda a Cal Ganiveter, que està situat al carrer dels Sastres, número 32, d'Olot.
Ja està distribuïda la publicació Reveleu-vos, que edita el col·lectiu Afinitat Rebelde i que tracta en profunditat els diversos aspectes que cal portar a la pràctica per tal de transformar les relacions econòmiques i socials en direcció a la sobirania popular.
I fins aquí aquestes 6 pinzellades de propostes que caminen cap a la sobirania popular. Fins dissabte vinent.
Xavier Soranells, un nom que quedarà gravat a la memòria dels assistents del concert del passat dijous a la Roda. Una explosió de blues amb tots els matisos, una força interpretativa desbordant que no va deixar ningú amb un peró als llavis. Blues, això sí, amb tots els estils possibles, amb tocs de rock i de totes les músiques negres. Professionalitat i pes a l'escenari. Saber estar. Vam poder gaudir dels temes estàndard del blues, dels temes propis del grup i també de diferents maneres d'acostar-se al blues. I tot això amb un trio, amb els recursos exprimits al màxim. Es podria dir que es notaven els assajos, ja que el blues és un estil propens a la improvisació i a la poca preparació. Però aquest no era el cas. Un directe treballat i molt, molt intens. Chicago. I'm heavy loaded, and don't you make me sing, crying please. Baby, don't you wanna go? That's from the dead of California, my sweet home, Chicago.
Que bé ens visiten el quartet de Jo Kraus, un dels bateries més reconeguts que habiten en el nostre país, provinent del nord d'Europa. Jo ja fa anys que viu a Barcelona i que comparteix escenaris amb el bo i millor del panorama europeu. Els més fidels els recordaran d'un concert de fa alguns anys al Núria, on tot el públic va acabar cridant Jo Kraus a la bateria amb la tonada del petit indi John Brown. Ara bé, liderant el seu propi projecte, carregat d'il·lusions i envoltant d'un gran elenc de figures. Dijous, 22 de març, Jo Kraus a les 10 de la nit. Jazz de primera al Turín. Aprofitem les últimes marxades de la Roda, que ja se li comença a veure la cua.
La columna de la blogosfera.
Thank you.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 15 de maig del 2009 al Periódico i escrit per Antoni Bassas amb el títol I a sobre ens pregunten per què.
Això de xiular els himnes és de mala educació, però és més vell que anar a peu. El 1925, el general Milans del Bosch va clausurar el Camp de les Corts i va prohibir al Barça jugar durant 6 mesos, a causa d'una clamorosa xiulada durant la interpretació de la Marxa Reial abans de començar un amistós internacional, fa gairebé 85 anys. De xiular, xiula tothom. Els seguidors de la selecció espanyola van xiular la Marsellesa amb el príncep Felip i el president Chirac a la llotja. Els joves francesos d'origen magrebí també l'emprenen contra la Marsellesa així que poden. La temptació de transformar-se en Mr. Hyde i que la pagui un símbol és irresistible enmig del gregarisme d'un estadi. O sigui que tampoc cal convertir una xiulada en un episodi nacional. També hi va haver, en la final de la Copa del Rei que enfrontava el Barça i l'Atlètic de Bilbao, a València, qui va xiular l'himne espanyol en consciència. I una pregunta s'ha apoderat dels mitjans espanyols. Com és possible? Si s'ho pregunten de bona fe, si us plau, mirin al seu voltant i recordin que vivim en una democràcia on les unanimitats no són obligatòries. Entenguin d'una vegada que hi ha molta gent amb passaport espanyol que se sent una altra cosa i que no deixa escapar una ocasió televisada per demostrar-ho. La societat és així de diversa, i no ho arreglaran abaixant els canals de la taula de so, sinó reconeixent el país tal com és. Ara bé, és intolerable que s'ho preguntin amb hipòcrita consternació els cínics, els que venen diaris i guanyen vots gràcies al negoci de la discòrdia. O és que es pensen que això surt gratis d'insultar Catalunya i mentir sobre la seva realitat cada matí des de la ràdio organitzant boicots contra productes catalans o publicant fotos amb nens emmanillats? Creuen de debò que els actes no tenen conseqüències? I creuen que els pobles no tenen memòria? Aquest himne va ser també d'un règim militar que va robar-nos a tots la condició de ciutadans i que va perseguir la llengua i la cultura catalanes. Si de cas, demanim silenci per respecte, però sisplau, recordi que les adhesiones inquebrantables són pròpies de les dictadures.
La columna de la blogosfera.
I a sobre ens pregunten per què. Article publicat el 15 de maig del 2009 al Periódico i escrit per Antoni Bassas.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, bon cap de setmana i benvinguts a una nova secció de les efemèrides dins de l'informatiu cultural de Ràdio 90. Com sabeu, cada setmana en aquesta petita secció ens agrada assenyalar dates que es commemoren durant els propers 7 dies que ens permeten recordar coses que van passar, que compleixen anys durant la propera setmana i que ens ajuden una mica a reflexionar i en fets positius, que ens ajuden a una mica a mirar al nostre voltant amb una mirada positiva, pensant que hi ha coses que sempre poden millorar i coses que han anat malament ens ajuden a també a reflexionar una mica i procurar que no es repeteixin. Aquest és l'objectiu d'aquesta secció, que comencem amb efemèrides pel proper diumenge, dia 18 de març, tal dia com aquest, però de 1871, la Comuna de París va tenir lloc la primera revolució obrera de la història. 1871. I un temps més tard, el 1938, el president mexicà Lázaro Cárdenas va decretar la nacionalització del petroli. Anem a la setmana que ve. El dilluns 19 de març es commemoren dues dates. La primera, ens anem uns anys enrere, també és del 1849. Va tenir lloc la Revolució del Quemado, a Brasil. Més de 200 negres s'organitzen per proclamar l'alliberament dels esclaus. I el 1915, uns anys més tard, però també un 19 de març, es van alçar els quítxues i els aimares al Perú, encapçalats per Rumi Maca. Anem al 20 de març. Tal dia com aquest, però de 1838, el govern de Sergipe al Brasil va prohibir anar a l'escola als africans, esclaus o lliures, i als portadors de malalties contagioses. O sigui, després d'unes efemèrides que ens parlen de revolucions, d'alçaments per aconseguir drets, aquí, el 1838, ens anem uns anys abans d'aquestes revolucions, segurament és l'origen de que fossin necessàries, és aquestes prohibicions d'anar a l'escola a esclaus els africans fossin esclaus o lliures i equiparant-los a la gent que porta malalties contagioses. Una d'aquestes coses que ens fan reflexionar. El 20 de març es commemoren anys de la prohibició, però sortosament abans hem parlat de lluites per recuperar drets. També un 20 de març, però en aquest cas de 2003, els Estats Units van començar a envair l'Iraq al marge de les Nacions Unides. Una efemèride que no hem de comentar gaire perquè tots segur que la tenim molt present i la recordem. El 20 de març també tindrà lloc l'equinoci de tardor al sud i de primavera al nord. Comença la primavera aquest 20 de març a les 6 i 14 minuts de la matinada. O sigui que aquesta propera setmana comencem una nova estació, la primavera, que comença el bon temps, tot i que ja l'hem pogut viure d'alguna manera les passades setmanes, però esperem que la nova estació porti aires positius i coses bones per tots vosaltres. El 21 de març és el Dia Internacional contra la Discriminació Racial. Hem parlat abans d'una efemèride de prohibicions, de revolucions, doncs el 21 de març s'intenta recordar i convidar a tots a que reflexionem sobre aquest tema. I acabem, no, encara ens falten dos dies, tenim efemèrides pel 22 i pel 23 de març, dijous i divendres. El dijous en tenim unes quantes, tal dia com aquest, però de 1873 va tenir lloc l'abolició de l'esclavitud a Puerto Rico. El 22 de març de 1980, fa 32 anys, Lluís Espinal, sacerdot i periodista català, Lluís Espinal, va ser màrtir de les lluites pel poble bolivià. També el 22 de març és el Dia Internacional de l'Aigua i tindrem lluna nova, nit molt fosca, que començarà a les 15:37 a Àries. Una nit molt fosca, la lluna nova, no hi haurà gens de lluna. I acabem, ara sí, amb l'efemèride pel proper 23 de març, divendres, tal dia com aquest, però de 2003, Rachel Corrie, de 23 anys, nord-americana, va ser assassinada per una planadora militar israeliana a Rafah. Ella era voluntària de l'International Solidarity Movement. Doncs amb aquesta efemèride acabem per aquesta setmana. Fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.
I acabem, com sempre, amb l'actualitat excursionista, conduïda per Quim Roure, Quim Oliver i Quim Agustí. Aquest diumenge, 18 de març, hi ha programada la setena travessia conjunta entre membres del Centre Excursionista d'Olot, del Centre Excursionista de Banyoles i dels Amics de la Serra de Finestres i de l'entorn de Mieres. És concretament la setena travessia d'Olot a Banyoles. En unes 8 hores i mitja té previst fer el tram passant per Fontfaja, la Trinitat de Batet, Sant Abdó i Sant Senent, Sant Julià del Mont, Proant, Can Serra Givera, Coll de Canyelles, Coll de Salom, Sant Josep, Puig de Can Hortós, Serinyà i Banyoles. Hi ha l'opció d'escurçar en 2 hores i mitja l'itinerari marxant de Batet i arribant a Serinyà. I per les inscripcions podeu trucar al telèfon 972 26 06 75. 972 26 06 75. Després de la de Bianya, la següent marxa popular del calendari comarcal és la del barri del Morrot Pla de Baix. Tindrà lloc també aquest dissabte, 18 de març, amb sortida a 8:15 del matí de la plaça del Morrot i amb aquest recorregut per endavant, el Soler, Llocalou, Sant Martí de Capsec, Bellver i tornada al barri Olotí. Comptarà amb avituallaments, el complet esmorzar amb cafè i copa que l'Associació de Veïns i un grup de voluntaris oferiran a Sant Martí de Capsec i també medalla per a tots els participants. El preu de la inscripció és de 6 euros. I fins aquí el nostre informatiu. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos com sempre la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.